Les 12 i 6 minuts, moment de parlar de les nostres mascotes, com cada dimarts, avui en companyia de l'etòleg David Romero, que el tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. David, bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem de les pors a les nostres mascotes, concretament als nostres gossos, una por que moltes vegades associem als petards de la revetlla de Sant Joan, però que es produeix, malauradament, en moltes altres ocasions, oi?
Mm-hmm. Sí, a més, tractar la por com una cosa més normal, que em sembla que és això, com coses molt puntuals, i al final la por, quan l'altra vegada que parlàvem de les motivacions, doncs al final la por he fet un comentari al Facebook així mig capritxós, que és com la motivació a la subsistència, no?, dels gossos. O sigui, al final és algo normal, és un procés adaptatiu que un gos tingui por igual que ens passa a nosaltres, que com ens fan un ensurt i fem un bot i ens com apartem de dir, ostres, no vull prendre mal, això pot ser algo que no velli per la meva seguretat. I això és el que els hi passa, diguéssim, quan són més jovenets i llavors comencen a tindre inputs nous i els han de gestionar de manera d'entendre que això no és una amenaça real, perquè al principi tot és nou i tot és una possible amenaça. Llavors han d'anar fent aquest procés.
Quan és normal que un gos tingui por o que no la tingui?
Que un gos tingui por és normal de base. Per això que t'explicava, no? Per la subsistència.
És a dir, en una situació on hi ha una cosa inesperada, és normal que actuï amb por.
Sí, que un gos tingui un ensurt, igual que ens passaria a nosaltres.
Fins aquí normal.
Sí, exacte. Llavors, a partir d'aquí, diguéssim que és a partir del tarannà del gos, que hi ha gossos que són com més introvertits, hi ha gossos més segurs, hi ha gossos més llançats, que es posen com a ensumar o a descobrir el món amb més facilitat, i n'hi ha que els hi costa una hora i mitja donar el primer pas, doncs això també s'ha de tindre en compte. Però, a part d'això, entra, diguéssim, el que nosaltres influïm al gos, no?, que formem part del seu entorn, i a més som una part important d'influència sobre el que ell decideixi o deixi de decidir. És típic que un gos, quan té por, o anem pel carrer, veiem aquests gossos petits que ràpid fan i es fiquen com molt histèrics, moltes vegades això és per por. Això és una reacció a por, a que t'has atensat més al compte, a que ve un altre gos.
Per tant, no és un gos agressiu, és un gos poruc.
Sí, el que passa és que ha après a que amb aquesta actitud, davant la por que sent, es solventen els problemes. I aquesta moltes vegades és el pal de paller, no? Aquí és on tenim un problema greu. Ja sigui pels petards per Sant Joan, ja sigui... Bueno, tinc diversos usuaris de que em truquen i... Que els hi passa que el seu gos té por quan fan futbol per la tele.
Ah, caram.
Sí, i és curiós.
Sobretot quan marquen gol, o no?
Bueno, és que, clar, el Barça va tindre una època molt bona.
Sí.
I llavors era habitual que es mirés futbol per la tele i...
i es llencessin petards.
Clar.
Llavors associen el futbol a com si fos la revetlla, vaja.
Sí.
Per ells és el mateix.
Que hi ha una pantalla verda amb senyors corren amunt i avall i algun locutor que fa...
Algú es pensa, ai, que ve el petard.
Diu, clar, ara venen trons, en realitat, no? Que és com la por, ara venen trons. Doncs això és perquè nosaltres no hem actuat amb certa normalitat. O sigui, com dèiem, amb aquests gossos petits, la reacció típica nostra quan tenim el gos que veiem que està insegur, que té por, que no està tranquil, tendim a fer el que faríem amb un nen o amb un humà, no?
Protegir-lo.
Sí, que és dir-li, no passa res, tranquil, l'agafem, l'abracem, el toquem, li diem coses agradables, al fi i al cap estem reforçant aquella conducta. Llavors, què passa? Que si aquesta conducta temorosa es veu reforçada, el que farà és que cada vegada que se senti així, com que a més ha tingut un reforç i allò és el que li sortia de forma natural, cada vegada li sortirà més i la reacció podrà ser pitjor, inclús. I clar, si és un chihuahua petitet, a lo millor si et cau una mossegada d'un chihuahua, et fa una rascada i has d'anar-te a ficar una mica de betadina i ja hem acabat. Però si és un pastor alemà, a lo millor no hem acabat amb una mica de betadina. Llavors, aquestes coses són importants. És igual el tamany i la raça del gos que tinguem. Si el gos té por, lo millor que podem fer és tindre una actitud tranquil·la, estar relaxats, no influenciar a que el gos entengui que sí, que està passant alguna cosa, o sigui, reforçant-li aquesta actitud temorosa de dir, sí, fas bé d'estar així perquè alguna cosa passarà. No? Igual que els nostres nervis els encomanem, la nostra calma també se li encomana, i si nosaltres podem estar tranquils i viure la situació d'una forma normal, el primer dia reaccionarà, diguéssim, amb un 5 d'intensitat, el segon amb un 3, el següent amb un 1,5, i l'altre, el millor, ho accepta de prou bé. Que si fem el pas contrari, que és l'habitual, Uh-huh. El primer dia té un 5, el següent segurament serà un 7, el pròxim serà un 9,5, i així anem fent.
Uh-huh. I... Per tant, David, no sé, davant, per exemple, d'una nit de tempesta, relax, tranquil·litat absoluta.
Clar, això sempre les primeres vegades, uh-huh. Després la cosa es complica. Per això una de les, bueno, una dels, diguéssim, de les coses que hauríem de tenir en compte seria la prevenció, no?, d'aquesta. Uh-huh. Perquè, diguéssim que tota l'estona estem parlant de por i en realitat ja hem passat a un nivell de conversa d'una por concreta dels gossos que ja no parlem de pors, estem uh-huh. parlant de fòbies. O sigui, una cosa és tindre un ensurt i que el gos aparti, perquè a vegades, no sé, anem passejant i de cop algú se li cau una bossa, es trenca no sé què, i ho estan fent obres i donen un cop de mall i el gos s'aparta com un dia, què ha passat aquí? Això és por, això és un ensurt, uh-huh. això és una reacció normal.
Sí.
Aquesta és la por que dèiem que es tindrà tota la vida perquè ens passa a nosaltres també. Clar, d'aquí a que el gos vagi amb la cua entre les cames, amb el cor així mig arrupit, que qualsevol cosa, quan s'atansi un gos, ja sigui com abordar per dir, surt d'aquí, que no sé què em passarà, que m'està agafant un telele, i... això és fòbia, això no és por. Això uh-huh. és una reacció que no...
Això és un estadi més complicat.
Clar, això no respon a vetllar per la pròpia seguretat, uh-huh. sinó això és un estat on tu ja no pots assumir que passin aquelles coses perquè el pànic s'ha fet presa de tu. I llavors ja no estàs reaccionant d'una forma normal.
Uh-huh.
Clar, llavors, ara ja estàvem parlant de fòbies i està bé que fem aquesta diferència, perquè si no, diem al principi, diem, no, les pors és algo normal, això és algo que hi ha sempre. I després comencem a parlar de fòbies dient-li por i sembla que això sigui així. I és, no, anem a... O sigui, les fòbies són un problema greu que hem de poder tractar perquè fa que el gos visqui amb molt més nivell d'estrès, per uh-huh. tant, li costarà molt més recuperar-se d'un ensurt, és un pic de dir, ep, què ha passat? I tornen molt ràpid al seu estat normal, però quan hi ha fòbia no és tan ràpid, perquè aquest estrès acumulat fa que bueno, diguéssim, que el seu estat anímic, el seu estat físic, tot està com molt retet i no poden recuperar-se tan fàcilment, no?
Uh-huh.
Està tot com molt alerta, molt a veure què passarà, i aquest estat de nervis, diguéssim, que no suma a estar bé.
Suposo, David, que una bona socialització evita moltes d'aquestes pors, no?
Clar, d'aquí, sí, d'aquí que diguéssim que un dels punts forts és la prevenció. La prevenció, com l'entenem? Doncs, en molta part, amb la socialització. Contra més inputs puguem oferir-li al nostre gos i que aquesta reacció, diguéssim, pugui estar controlada per nosaltres, no?
Uh-huh.
O sigui, quan nosaltres estem tranquils, això que explicàvem abans. O sigui, no sé, anem pel carrer, típic, passa un camió, el camió de la basura, hi ha un senyor que ha tancat una persiana de cop, obres, soroll de nens, tràfic, ambulàncies, bueno, passen gossos, jo què sé, tot, totes aquestes coses. Si el gos, amb una edat, diguéssim, jove, que és quan són més permeables, torno a reitero, com ens passa a nosaltres, si hem pogut... diguéssim, oferir-li al gos l'oportunitat d'estar davant d'aquests inputs, no? de tots aquests estímuls externs, i hem pogut ser prou previsors per tractar-ho amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta harmonia, de dir, bueno, tu, tinguent el teu caràcter, reaccionaràs com puguis, jo ho accepto, però estic tranquil per poder-te dir, això no és greu, això no és una amenaça real, estiguis tranquil, ja ho aniràs superant. Si podem fer això... tenim molta probabilitat de que el nostre gos, encara que sigui com introvertit i sigui més, bueno, com més desconfiat, etc., no acabi patint fòbies. Evidentment, no serà el gos més divertit del barri, que anirà a saludar tothom, i a lo millor no, perquè serà més introvertit, però no entrarà en un estat de fòbia que el fa estar infeliç d'una forma permanent, no?
David, cada gos, evidentment, és un món i tots tenen el seu caràcter, però hi ha races que són més brugues que d'altres? Ho dic perquè abans parlaves, no?, d'alguns gossos de mida petita que moltes vegades sents dir, no?, els amos, no, borda perquè és una manera com de defensar-se, de fer-se més gran. Però hi ha gossos com, per exemple, ara em ve el cas, els galgos, no?, que et dona la sensació que viuen amb un constant sentiment de por, que igual és una sensació i realment no és així.
Amb les races de gossos ens passa que hem jugat sense voler a fer una mica de Déu. No?
Sí,
hem jugat a
amb les barreges, no?
L'evolució a la nostra manera. I a vegades sí que hi ha gossos que són més introvertits perquè diguéssim, han estat utilitzats per una cosa concreta i llavors no han tingut l'oportunitat de socialitzar-se massa. Però, bueno, tampoc sempre intento com allunyar-me una mica d'aquests tòpics de races, d'aquestes etiquetes de cada raça té un tret, perquè, de fet, amb galgos, per exemple, ja que ens hem ficat en aquest jardí, doncs em trobo galgos molt introvertits, molt perucs, molt, molt espantats, i d'altres que tiren endavant d'una forma espectacular, perquè depèn de quin tarannà hagin agafat, molts són caçadors i ara està com bastant de moda d'adoptar galgos perquè hi ha una taxa molt elevada de maltracte amb aquestes races. Llavors hi ha molts que tenen moltes pors amb la gent perquè han patit un trauma,
clar.
O sigui, no és una cosa que vingui del no-res.
No, clar.
Però n'hi ha d'altres que, com que han sigut caçadors, doncs tiren endavant i hi ha gent que em diu, ostres, que jo he conegut galgos amb molta mala gaita. Sí, doncs això també passa. O sigui que, per això et dic que, ja que estem al món del galgo, doncs, vale,
sí,
doncs
sí.
De galgos podríem tindre el 0 i el 100, no? O sigui, no tots són 0, de plan, ostres, tots introvertits, és veritat que és típic, no? Tindre aquesta imatge dels galgos com paradets, amb la cua entre les cames, mig amb un pas enrere, sempre deixant una distància, però perquè el galgo, així en general, que s'ha venut socialment, també és aquest galgo adoptat, que ve d'uns maltractes, que llavors tenim un tarannà, tenim un cliché molt marcat. I el món del galgo, o sigui, els galgos en general, no és només això. O sigui, que jo parlaria més d'individus, no com sempre.
Sí, sí, tant.
Tirar per aquí, que no pas de races, un cop més.
Ah, David, com mostren la por als gossos? Parlàvem de l'agressivitat, però no és l'única manera, no, de demostrar-la.
No.
Tots coneixem gossos que tenen ja el seu amagatall, que quan senten por ja saps on aniran a amagar-se, no?
Sí.
Sota del llit o algun racó de la casa el més allunyat possible del soroll, no? D'on procedeix el soroll.
Sí, diguem que com que és una espècie de mecanisme mig de defensa, no?, per preservar la seva integritat física, llavors el que fan, diguem que si l'amenaça és d'alguna cosa animada, hi ha dues possibilitats. O fujo corrent, perquè així m'aparto d'aquí el més ràpid que puc, o faig un pas endavant per a veure si marxa ell. Aquest pas endavant seria el que parlàvem abans d'una certa agressivitat, no? Per a veure si s'allunya ell, i l'altre és amagar-se on pugui. Clar, a vegades la por no és cap a algo viu, que belluga, perquè està tronant, o va en un partit de futbol. Llavors, no hi ha l'opció d'anar a fer front a això per a veure si s'escapa. Llavors, sovint, només queda l'opció de dir, necessito trobar el lloc més segur possible. I moltes vegades hi ha gent que em diu, és que es fica al lavabo. Clar, sovint, diguéssim que hi ha una certa tendència a buscar el lloc que s'assembla més a un cau. Fosc, que hi hagi menys soroll, perquè els caus habitualment estan dins de la terra, llavors
sí.
Això amortitza bastant el so. Per tant, si hi ha algun racó de la casa que no hi hagi finestres, o que hi hagi menys finestres, o estigui humit, o estigui més fresc, sigui fosc, a vegades per això coincideix que és el lavabo, o es piquen sota els llits, diguéssim que és com buscant el simulacre d'un cau on està més recollit, que hi hagi menys dimensió al seu voltant, no? Que se sentin com menys possibilitat de que pugui vindre qualsevol cosa per algun dels flancs. No? És com, bueno, i busquen aquest raconet. I moltes vegades quan es treballen amb teràpies per intentar reduir aquest estrès cap als petards, per la nit de Sant Joan i demés, una de les coses que s'acostuma a fer és procurar-los de forma artificial un possible cau, no? Perquè ells, de forma autònoma, sense que nosaltres haguem d'estar premiant, com dèiem abans, no?, de dir-li no passa res, tranquil, tot això, que ara ja sabem que suma en contra, o sigui, lluny d'ajudar-lo a superar els pors, estem empitjorant la situació. Donc, en comptes de tindre que intervindre nosaltres, el que fem és positivitzar un espai, podria ser un transportí, no?, una caixa de cartró o qualsevol cosa que puguem organitzar-li, que estigui en un lloc on ell tendeix a anar, que podria ser el quart de bany o la nostra habitació o el lloc on ell, quan passava això, són en petards, hi ha tormenta, qualsevol cosa d'aquestes, tendia a anar, doncs allà li fem com un petit habitacle, no? Ja sigui el transportint que fem anar pel cotxe o una capsa de cartró, com dèiem abans, una cosa així manufacturada, serveix perfectament, perquè ell es pugui col·locar allà i pugui estar com més segur i més tranquil. Llavors, poc a poc, si ell, davant d'aquella amenaça, té una opció de forma autònoma, que ell s'autogestiona per poder-se relaxar, en comptes d'anar en direcció d'augmentar l'estrès, li hem donat una eina perquè ell pugui rebaixar aquest estrès. I això, habitualment, ajuda bastant a que el gos cada vegada vagi com tinguent menys fòbia a aquests sorolls, a aquell moment li passi que el té amb aquest estat d'estrès, no? Uh-huh. L'enèguit.
Molt bé. Doncs, David Romero, com sempre, moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquest cas a intentar que portin això de la por al més normalitzat possible, tal com ho portem nosaltres. Si més no, ho intentem. Gràcies.
Vagi bé.